Bé, i saludem a Esther Forner, que està als nostres estudis en directe. Bon dia, Esther Forner.
Bon dia, Cristian. Gràcies per la invitació.
Gràcies a vostè. Bueno, per als que no coneguen a Esther, ella és la directora del Castell de Peñíscola. De nou, moltes gràcies a vostè per estar aquí amb nosaltres el dia d'avui. I la veritat que és un gust, no? Com he dit abans, i sobretot Esther ens ve a informar, no, de les activitats que s'han fet i sobretot, i molt important, les activitats que se faran, no? Primerament, començant, quin balanç, no, ens donaria vostè de lo que han sigut els events al Castell de Peñíscola, pues, aquest estiu i aquests mesos que han passat?
Bueno, jo vinc sobretot a parlar del balanç, perquè tinc poc temps, sobre el balanç del programa d'activitats sobre el 6è centenari de la mort del Papa Luna, en el que hem tingut unes activitats, per una part, divulgatives i, per una altra part, jornades acadèmiques. Les jornades acadèmiques van ser en el mes d'abril, amb ponents de primera qualitat, de ponents que venien dels arxius vaticans, altres provenients de les universitats de Saragossa, de Barcelona, de València, i inclús vam tindre algunes primícies respecte al constructor del castell i inclús el doctor en anatomia forense, Salvador Baena, que en aquelles jornades històriques en les que se parlava única i exclusivament sobre el Papa Luna, ens va dir que, bueno, que van treure la conclusió que després de fer molts estudis del crani que s'ha conservat, que no hi ha ningú gènere de dubte de que el Papa Luna mor amb pràcticament 95 anys. Això és pel que fa a les jornades acadèmiques. Però després ens donem compte, des del Castell i des de la Diputació de Castelló, que també té que haver activitat divulgativa. I en aquesta activitat divulgativa vam començar a ficar el foco en una figura femenina, que és la reina Maria de Castilla, en la reina d'Aragó. Vam donar vida al castell en una sèrie de jornades en forma de visites teatralitzades que van tindre molt d'aforament i gran èxit de públic. També hem fet presentacions de llibres monogràfics sobre el Papa Luna, com l'escrit per Javier Mas, que és Benedicto XIII, el papa templario que luchó contra Roma, i també, com no, tallers per a públic infantil, tallers com, per exemple, La tiara màgica, en la que s'explica amb un llenguatge apropiat i adequat perquè els xiquets entenguin el que és la tiara, el símbol de poder dels papes, o aquest cap de setmana, per exemple, faran el taller infantil del look del Papa Luna, en el que les monitores explicaran la simbologia de la vestimenta, com la vestimenta simbolitza el poder i com vestixen els papes. Hem fet moltíssimes coses, però jo el que voldria és sobretot centrar-me en el que anem a fer a partir d'ara. És a dir, nosaltres el que intentem és sobretot desestacionalitzar.
Algo molt important, sí.
Clar. Durant l'estiu nosaltres ja tenim festivals internacionals, el de música antigua i barroca, el de teatre clàssic, també el cicle de música clàssica de Ciutat de Peñíscola, el festival de guitarra d'Hondarribia. Aleshores vam decidir que tot el que versava sobre el Papa Luna seria exclusivament fora de temporada. Així que reanudem. I reanudem este mes d'octubre, concretament el dia 31, amb un fet insòlit al castell. No ho hem fet mai. Jo crec que és la recreació històrica més ambiciosa que fins ara hem dut a terme, amb més de 40 actors que van a recrear la mort del Papa Luna. El Papa Luna, bueno, això se farà, ho durà a càrrec l'empresa de Santiago Pascual Sales, l'empresa Au Art, que se centra sobretot en activitats del sector educatiu, de didàctica, de la història i del patrimoni. I el que vull dir sobre aquesta recreació és molt important, i és que no és una recreació feta en base a una invenció. No. Hem demanat informes tècnics avalats per la Universitat de Saragossa, per Germán Navarro Espinats, que és catedràtic en història medieval, i el que ens ha explicat, basant-se i fonamentant-se en documentació històrica, com mor el papa, de quina forma mor, com se fa la litúrgia, com se fa l'enterrament, els soterraments, si és que n'hi ha, aquí ho explico molt breument, per a invitar la gent i per a que la gent tingui la curiositat d'anar aquell dia al castell. De fet, vull dir, un incís, l'accés és lliure fins a completar l'aforament, i l'aforament serà per ordre d'arribada. La gent podrà entrar en grups de 30 en 30 i comença a les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit. El que es farà primer a les 6 de la tarda és una recreació històrica en base a diverses estances del castell. sobre l'amor del Papa Luna i sobre el seu context. I després, a les 8, tindrà l'acte principal, que serà el velatori i serà l'homenatge públic quan ja el Papa està difunt. El que vos estava parlant de la Universitat de Saragossa. El dato que els historiadors acceptem majoritàriament és que la mort del Papa se produeix un 23 de maig del 1423 i se'n fa, i bueno, mort en el castell de Peñíscola, segons el seu cronista. Nosaltres ja vam tindre en les jornades històriques una primícia, que és que el Papa, com he dit, mor en més de 90 anys, segons el molde endocranial que s'ha pogut reconstruir a partir de l'última tomografia axial computuritzada feta per el doctor en anatomia forense, el Salvador Baena. Hi ha una cosa i un dato interessant, jo crec que això els agradarà a la gent, que és que alguns historiadors, jo ho havia llegit, han plantejat que el Papa no mor en realitat el 23 de maig, sinó que mor 6 mesos abans de la data que apunta el seu cronista. Per què? Perquè van ocultar aquesta notícia tal vegada perquè així el rei Alfons V, el magnànim, el d'Aragó, podia pressionar al Papa que estava en Roma, Martí V, sobre l'amenaça de perdre l'obediència del Papa Martí V, és a pressionar-lo sobre els interessos que Alfons V, el magnànim, tenia sobre Nàpols. I en això ja no vull seguir ja més amb temes avorrits d'història. Què farem amb la recreació històrica? Intentar recrear de la forma més fidedigna possible i més real els rituals que se seguien a partir o després de la mort d'un papa en el segle XV. Segons el cerimonial que s'ha redactat per Pietro Aimeil, és un cerimonial del segle XIV, que era el confessor del rei del papa Gregori XI, que va ser precisament el papa que va fer cardenal a Pedro de Luna, el funeral durava 9 dies, i a partir del dia 10 és quan se celebrava el conclau, tal com se diu, i tal com passa avui en dia, no? En els últims dies de la vida del Papa Luna, els metges van informar en secret al seu confessor de que irremediablement ell entrava ja en fase d'agonia, de manera que el Papa devia confessar-se, comulgar i sol·licitar la indulgència in articulo mortis. Una vegada mor el Papa, sens dubte, el cos se rentava i se vestia amb un traje pontifical de color roig, amb coberta, se cobria el cap amb un solidio, amb un casquet i amb una mitra. No portaria la tiara, perquè la tiara representa el poder temporal. La tiara seria per al proper papa, que seria el Clement VIII, que és el que el succeeix. Tot això, el que repeteixo, intentarem fer-ho de la forma més fidedigna possible. Per a més detall, el cerimonial distingueix 3 espais, i això també és molt interessant. 3 espais diferents en el ritual fúnebre. Per una part està la càmera on mort, que seria l'habitació del Papa Luna. Per altra part, la capella, que seria on faríem el velatori. I per altra part, l'església, que no seria l'església, la capella del castell, sinó l'església de Santa Maria, que està en el casc antic de Peñíscola. I és on se faria l'exposició pública, on se faria la missa, on se celebraria la missa solemne. Però això ho explicaré després. Què passa? Que no se pot fer, perquè com el Papa va estar excomulgat, no va ser mai enterrat. Després ho explico. El que tenim molt clar és que se recurreix, en aquella època se recurria, a ser embalsamat, a que el Papa va ser embalsamat i va ser momificat. Però momificat, el que se diu de tipus extern, és a dir, sense incisions ni apertura del cos. De fet, hi ha restes de momificació en el crani que s'ha conservat. El cos, com he dit, no va ser mai soterrat, sinó que va ser exposat en un túmul. Per què? Perquè el papa era antipapa i va ser excomulgat en el concili de Constança. Ell fou exposat en un túmul en la capella del castell de l'any 1423 fins al 1430, que és quan se l'emporten a Llueca. I a Llueca també està exposat el papa. De fet, hi ha una sèrie de documents que diuen, per exemple, antics que diuen el cuerpo se encuentra en el castillo de Llueca, que por haber muerto cismático no dio lugar a que diese sepultura. Un altre document, d'Hernando d'Aragón, del segle XVI, diu: «Su cuerpo estaba aún entero, expuesto en un aposento en la fortaleza de Llueca». És a dir, que primer va estar exposat a la capella de Peñíscola i després està exposat a Llueca. Val? Podem continuar donant més detalls, el que passa que no tenim temps de dir tots aquests detalls, però continuo un poc. Com que no s'ha de poder oficiar el funeral, com he dit, en l'església de Peñíscola, per estar excomulgat, aleshores, què farem, segons l'informe que tenim de la Universitat de Saragossa? S'ha de fer un responso funerari en la capella del castell, on antes segurament s'ha de fer un velatori litúrgic format, cuidado, pels seus cardenals, pels membres de la cúria, i posteriorment s'ha de procedir a l'exposició pública del cos ante el poble, ante tot el poble de Peñíscola, per a rendir-li tribut i homenatge, desfilant davant del cos del papa. Això és el que serà recreat històricament. El poble de Peñíscola, homes, dones, xiquets, pescadors, marisners, artesans, mercaders, llauradors, tots els oficis van assistir massivament al funeral. Un funeral que va estar encapçalat per el justícia i els jurats de la villa i, sobretot, cuidado, com no, pel linatge dels Lluna. Els Lluna eren un linatge que jo sempre ho comparo, no sé si heu vist Juego de Tronos, però és com si foren els Lannister, el Juego de Tronos, doncs els Lluna eren el mateix, en la corona de Castilla d'Aragó, inclús diria que tenen influències arreu d'Europa. També en el responso funerari estaria Clement VIII i el rei Alfons V, el magnànim. I el cos se quedaria allí, exposat en un túmul, com he dit, a causa de que ell va estar excomulgat. Anys després, se diu i se conta, i així està també escrit i constatat en documents històrics, que el cos del papa, en la capella del castell, emanava un perfum de santitat. I per esta raó, Rodrigo de Luna, el seu nebot, insisteix en que sigui traslladat a Llueca. De fet, va ser traslladat com si fos un sant i aclamat com el verdader pontífex del cisma d'Occident. Això és pel que fa a la recreació històrica, que repeteixo, que tindrà lloc el dia 31 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. Serà un accés lliure fins a completar l'aforament. I després, com no, tindrem durant tot el mes de novembre, els dies 4, 11 i 25, que crec que és els dissabtes, les visites teatralitzades, que estan enfocades a tots els públics, és a dir, que nosaltres també fem activitats divulgatives, amb el títol de Visita guiada al castillo de Su Santidad Benedicto XIII. Què farem? Hi ha una sèrie d'actors que donaran vida i mostraran al públic la vida de Benet XIII. I al llarg de tot el recorregut, en la visita guiada, hauran actors que donaran vida als protagonistes de la vida del papa Luna, que van ser el seu confessor i amic Vicent Ferrer, el rei Alfons el Magnànim, el arxienemic del papa Luna, com no, el Martín V, el seu successor Clement VIII, amics i enemics del papa, que se donen cita en el castell de Peñíscola. L'accés a les visites teatralitzades és amb l'entrada del castell, fins a completar l'aforament. Hi ha un aforament limitat a 40 persones i si compren l'entrada del castell pues poden accedir a les visites teatralitzades, que sempre, la veritat, que les hem fet, han tingut màxim aforament, aclamament de públic, i hi ha dos passes, un passe a les 11 del matí i un altre passe a la 1 del migdia. I ja, també per a Nadal, anem a fer coses per als xiquets, que és l'escriptòrium, el taller. Hi ha un taller històric que se diu l'escriptòrium del papa Luna. Creiem que li tenim que donar molta rellevància a la biblioteca que va estar allí, al castell, amb més de 2.500 volums. I això se fa a través de lo que se diu una activitat participativa i el que se diu l'arqueologia experiencial. S'adapta a tots els públics, en el qual pues, se representen tècniques d'escriptura medieval, pues, eines, fabricació de tints, fabricació de pigments, la preparació del suport de l'escriptura. Els xiquets poden practicar com s'escrivia amb una ploma, que és bastant complicat, i tot se farà mitjançant una mediadora que anirà explicant la importància i la rellevància de la biblioteca papal i els llibres que tenia allà en el castell. Tenia llibres de màgia, de necromància, tenia llibres sobre altres religions, llibres jueus, de Sèneca també, se sap que a Martí l'Humà li va deixar alguns exemplars de Sèneca. És una de les biblioteques, la que va haver en Peníscola, diuen que la més important de l'època humanista, no només a nivell peninsular, sinó a nivell de tota Europa, i el que volem és donar a conèixer-la a través de l'escriptòrium del Papaluna, que tindrà lloc el mes de desembre, els dies 27, 28, 29 i 30, i també hi ha tres passes. Hi ha un pas a les 11, un pas a la 1 i un pas a les 4 de la tarda. De totes maneres, la programació se pot descarregar molt, molt, molt fàcilment. En la pàgina web del Castell de Peníscola, fiques Castell de Peníscola, surt directament la nostra pàgina web i la gent podrà veure programa d'activitats Papaluna, 6è centenari de la mort del Papa, se descarrega un PDF i tindran accés a totes aquestes activitats que he explicat.
Pues la veritat que una molt bona programació, no només per a persones grans, sinó també per a xiquets i per a gent de totes les edats. No? Des d'aquí, des de la cadena SER, invitem a que la gent pugui assistir, pugui conèixer de la història del Castell Peníscola, de la història del Papa. Esther, de veritat, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. És un gust, com he dit abans, i de nou invitem a la gent a assistir que no es perga de la història, de la cultura del nostre territori. Moltes gràcies.
A vosaltres.